Bon dia, estimats oients, benvinguts a un nou podcast. Soc Mateu Vargas i estic avui amb la Maria Barceló, l'Ari Mir, la Carola Camps, l'Emma Turull i la Paula Loaces. D'acord amb la Vox Populi, el podcast d'avui l'enfocarem al voltant del franquisme. Més concretament, el paper de la dona en aquesta etapa de la història espanyola. Per aquells que no coneixeu el franquisme, us posem en context. El franquisme va ser una dictadura basada en el poder total del general Francisco Franco, des del 1939 fins al 1975, en morir el dictador. Era un règim en contra de tota classe de llibertat política o social, per tant s'oposava a la democràcia i a la separació de poders. El franquisme va tenir dues etapes. La primera és de 1939 fins a 1960, que va ser la més dura de totes perquè el govern feia molta repressió contra el bàndol perdedor de la Guerra Civil del 36. Després va haver-hi una segona etapa, és de 1960 fins a 1975, que el govern es va tornar més liberal, marcada pels acords amb països estrangers, com per exemple els Estats Units. El govern anterior d'aquest va ser de la Segona República, des de 1933 fins a 1936, un govern molt liberal que va lluitar per la millora dels drets en les dones. Però amb l'arribada de la dictadura, tots els avenços fets per la igualtat de gènere van esvair-se. Hem formulat les preguntes que heu fet a través de les nostres xarxes socials a diferents dones que van viure aquest període històric, perquè ens expliquin les seves vivències personals.
La primera entrevistada va ser Basi Figueira, una dona que va viure el franquisme en el seu màxim esplendor i que actualment viu a Falset. Va néixer el 1947 a Gomara, Sòria. Va viure també a la Mà d'Aragó, Caspe i a Falset, Catalunya, on treballava de professora de primària. Després vam entrevistar a la Magda Puig, dona nascuda el 10 de febrer del 1947 a Barcelona, Catalunya. Va estudiar a l'Escola Badrona Gràcia i es va dedicar a l'administració d'una empresa fins al 1968, que es va casar. Actualment viu a Barcelona amb el seu marit. Ara, per ensenyar com eren de tracte les inferiors les dones en aquell moment, us llegiré algun dels articles del Codi Civil de l'any 1889. L'article 57 diu que el marit ha de protegir la dona i aquest obeir el marit. El 58 diu que la dona està obligada a seguir el seu marit allà on fixi la seva residència. Els tribunals, però, podran amb justa causa eximir d'aquesta obligació quan el marit traslladi la seva residència a ultramar o país estranger. L'article 60 diu que el marit és el representant de la seva dona. Aquesta no pot, sense la seva llicència, comparèixer en judici per si o per mitjà de procurador. Hem dividit aquest podcast en diverses parts. En cadascuna toquem un tema referent al franquisme amb més profunditat. Ens centrarem sobretot en les desigualtats que atenten a les dones durant el franquisme i el seu paper a la societat. Ens centrarem primer en l'educació. Sabem que actualment una cosa tan essencial com l'educació no és diferenciada per gènere, però fa més de 70 anys això no era així. Abans, l'educació primària i secundària era diferent segons el teu gènere. És a dir, els homes els ensenyaven a fer matemàtiques avançades, geografia, escriure, etc., i en canvi les dones els ensenyaven a cuidar de la casa, dels nens, del marit, també a netejar, cosir, rentar, etc. A partir dels anys 60, a causa de l'augment demogràfic i la millora econòmica, va augmentar moltíssim la matriculació al nivell primari i secundari, i també ho va fer la matriculació femenina. Per últim, veure una dona a la universitat al principi del franquisme era una cosa molt estranya. Cada cop aquest fet va anar canviant. Unes enquestes del 1956 indiquen que en aquell moment les dones suposaven un 18,3% dels estudiants d'universitat. Aquest nombre es va multiplicar als anys 60. Segons algunes de les testimonis, recorden molt l'experiència de l'educació separada per gènere.
Com a alumna, sempre xiques con xiques i xicos con xicos. En aquella època no nos juntábamos, seguramente hasta la universidad. Y después, cuando fui maestra, los primeros años también. Solo tenía chicas o chicos, pero todos juntos no estaban.
La primera testimoni ens va comentar algunes assignatures que recordava, com economia domèstica i gimnàstica femenina. També ens comentava que a primària, a la seva escola, la cultura general que ensenyaven, és a dir, matemàtiques, català, castellà, era la mateixa.
Però Maria, després de la universitat, què hi havia?
Doncs ara t'ho explico. Després de la universitat arribava el món laboral, que a causa de la necessitat de les famílies i perquè part de la població masculina havia mort durant el conflicte, gran part de la població femenina es va incorporar a l'àmbit laboral durant i després de la Guerra Civil. Però hi havia una gran discriminació en aquest àmbit. Les dones només treballaven en feines poc importants i no masculines i tenien un salari molt inferior que els homes per la mateixa feina. El 1961 es va publicar la Llei de Drets Polítics, Professionals i a Treball de la Dona, per la qual s'intentava reconèixer a les dones els mateixos drets que els homes per a l'exercici de professions. A partir d'aquell moment, les dones cada cop van començar a treballar més i a omplir llocs de treball coneguts normalment per ser totalment masculinitzats.
Totes les feines de la casa. Entre fregar, cuinar, treure la pols, anar a comprar i cuidar els fills del marit, un cop ja et casaves. Vull dir que no havia... Alguna podia treballar de secretària, poques doctores hi havien i poca cosa més, no podies.
I tu vas treballar d'algú?
Sí, jo estava de secretària en una empresa de teixits, però quan em vaig casar vam fer finiquito i s'ha acabat ja. Ja no. Què passa? Que llavors jo al cap d'uns anys sí que podies tornar a començar a treballar, però clar, ja tenies criatures, ja també era bastant difícil llavors.
Els testimonis ens asseguren que les úniques feines en què podien somiar eren infermeres, mestres, modistes i altres branques d'aquestes feines. I que moltes acaben sent dones de la casa, un cop els fills naixien, ja que les dones tenien un gran paper en la família.
Doncs sí, Maria, les dones tenien un gran paper en la família, que com ja sabem es basava en la llar i l'educació dels seus fills. Les dones havien de tenir cura dels nens per criar-los com a bons espanyols. El paper de la dona es relacionava molt amb el catolicisme, el qual va aclarir que era un pilar fonamental per la societat, el qual tenia com a finalitat tenir molts fills, i aquesta unió matrimonial era indissoluble.